la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 154 des dels nostres inicis i 11 d'aquesta cinquena temporada. El compositor James Horner va morir el dilluns 22 d'agost de l'any 2015 en un accident d'avioneta a Santa Bàrbara, Califòrnia. Horner, autor de bandes sonores memorables els darrers 30 anys, pilotava un petit aparell quan es va desplomar sobre Ventucopa, una comunitat al noroest de Los Angeles. El músic, que volava sol en una de les seves 5 avionetes, li apassionava volar. Autor de més d'un centenar de bandes sonores per a pel·lícules, el compositor va rebre 2 Òscar i 2 Globus d'Or. 5 anys després de la seva mort, repassem algunes de les obres que el mestre ens ha deixat en llegat. Però abans de parlar d'aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Ho tenim tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
James Roy Horner va ser un dels més importants compositors de bandes sonores i director d'orquestra nord-americà. Al llarg de la seva història va realitzar més de 100 partitures per al cinema. Fill d'immigrants jueus austríacs, el seu pare, Harry Horner, era arquitecte i treballava com a dissenyador de producció i director de cine ocasional. Va guanyar 2 premis Oscar a la millor direcció artística per La Heredera, producció de 1949, dirigida per William Wyler, i El Buscavides, pel·lícula de 1961, de Robert Rosen, amb Paul Newman com Eddie Felson i Jackie Gleason com El Gordo de Minnesota. James va ser producte del segon matrimoni de Harry amb Joan Prankel. Va néixer el mateix dia en què moria Sergei Prokofiev, un dels seus ídols musicals, un 14 d'agost de 1953. Va tenir 2 germans més petits, Christopher i Anthony. El pare de James era un gran amant de la música, així que el jove James va créixer rodejat de música clàssica, assegut un piano des dels 5 anys i decidit a ser compositor amb només 10. Thank you. Vivint a Londres, es va matricular en el prestigiós Royal College of Music a instàncies dels seus progenitors. Va deixar l'escola als 2 anys, ja que en el centre s'estudiava molt a Bach i el que ell pretenia fer musicalment s'acostava més a la música de Prokofiev o Britten. Així que es va matricular a la Hamburg University of Music and Theatre, on va estudiar amb el famós compositor hongarès Gyorgy Ligeti, autor de la música de 2001, Una odissea de l'espacio, de Stanley Kubrick. L'any 1982, Horner té l'oportunitat d'escriure la música per Star Trek II, La ira de Khan, ja que Jerry Goldsmith, que havia estat la primera opció de Nicholas Meyer, el director, per compondre-la, estava embarcat amb altres compromisos com Poltergeist o Rambo. Meyer va dirigir la seqüela i li va donar total llibertat a Horner per crear la música, seguint les línies estilístiques d'una pel·lícula d'aventures de l'espai, però que fos diferent, més moderna, allunyant-se de la música utilitzada per Williams a la saga de Star Wars. La influència de Goldsmith seguiria estant present, al igual que l'educació clàssica de Horner, que es deixaria entreveure amb les influències de Prokofiev, Britten i Mahler.
Thank you.
L'any 1985, Ron Howard va aconseguir una cosa que encara avui en dia no s'ha tornat a fer: captar a les audiències de totes les edats, principalment els joves, amb una pel·lícula protagonitzada majoritàriament per veterans actors. Aquest petit miracle no va ser un altre que Cocoon, l'emotiva pel·lícula de ciència-ficció que compta amb un elenc liderat per l'extraordinari actor Don Amash, acompanyat de Wilford Brimley, Hugh Cronyn, Brian Dennehy i Jessica Tandy. Howard es va inspirar en la temàtica sobrenatural per elaborar un commovedor i reflexiu relat sobre l'ocàs de la vida. Adaptant la novel·la escrita per David Saperstein, Cocoon gira al voltant de tres amics que viuen en una residència de la tercera edat i que es colen en un hotel abandonat per banyar-se a la seva piscina. En el fons de la piscina descobreixen unes grans petxines submergides. Sense saber el motiu, durant els dies següents, el seu vigor i vitalitat va en augment. La causa sembla estar relacionada amb els seus banys. L'únic problema és que el lloc màgic pertany a un grup d'extraterrestres i desconeixen si les seves intencions són amigables. Cocoon va marcar l'inici d'una fructífera col·laboració entre Horner i el director Ron Howard. Horner va ser el compositor escollit pel director per posar música a la producció. Thank you.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Tot i que hi ha una dita que ens recorda allò de que segones parts mai van ser bones, no és del tot així. En el cinema trobem moltes segones parts que compten amb l'aprovació de crítica i públic. Habitualment, les segones parts solen repetir pautes en la història o en els elements tècnics, excepte en casos puntuals. Aliens el Regreso és un d'aquests casos puntuals. La diferència d'estil, tècnica, història i desenvolupament entre la primera i la segona part és tanta que gairebé podríem estar parlant de pel·lícules diferents. Malgrat l'èxit de la primera, es van tardar 7 anys en gestar la continuació. L'encarregat del guió va ser un jove James Cameron, que encara no havia acabat la seva primera pel·lícula, Terminator. L'excel·lent factura tècnica del seu director i el seu sentit del ritme i l'acció són clarament els responsables de l'èxit d'aquesta producció, un projecte que va tenir innombrables problemes deguts a l'obsessió de Cameron pels detalls i el seu perfeccionisme. La tensió va ser tal que el compositor James Horner va decidir que mai més tornaria a treballar amb el cineasta. Les discussions i mals rotllos entre James Horner i James Cameron durant la composició i gravació de la banda sonora d'Aliens El Regreso van ser contínues. Cameron pensava que un compositor tan jove e inexpert acceptaria les seves indicacions i es va equivocar de ple. Més que res perquè per al compositor, Aliens El Regreso era un repte. Per aquell moment, la seva relació amb Jerry Goldsmith, autor d'Alien, no era molt bona. Horner va aconseguir substituir a Goldsmith i es va proposar superar la composició del mestre, que havia estat retallada, substituïda i retocada fins a límits insospitats a la sala de muntatge. Horner va veure que ell li estava passant el mateix. Al final, tant Cameron com Horner van haver de cedir. Els silencis musicals i la reubicació d'alguns temes escrits per altres escenes van ser les fites de Cameron. Mentre el respecte al gairebé 70% de la partitura i mantenir la seva ubicació original, la de Horner. Malgrat això, després d'Aliens, Cameron i Horner van deixar de parlar-se. Tot i això, el músic va rebre la seva primera nominació per als Premis de l'Acadèmia. La banda sonora d'Aliens, El Regreso, està considerada com una de les majors fites de la carrera de James Horner. I això és molt dir sobre un compositor que ha compost una bona quantitat d'obres mestres. L'obra literària d'Umberto Eco, El nombre de la rosa, va ser portada al cine sota la direcció de Jean-Jacques Annaud. En aquesta adaptació es deixen a banda les profundes reflexions existencials i les alegories monacals del llibre d'Eco, per centrar-se en la recreació de l'atmosfera gòtica, la descripció de la corrupció de la societat medieval i la trama policíaca tan brillantment plantejada, desenvolupada i resolta per l'obra de l'escriptor piemontès. El film, ja ho havíem comentat, es beneficia molt del seu repartiment, amb Sean Connery en el paper de Guillermo de Baskerville i Christian Slater com el jove monjo Anso de Menk. Per la partitura, el director va comptar amb el, en aquells moments, jove i prometedor talent de la música per a cinema, James Horner, que s'enfrontava a un ambiciós i complex projecte.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Horner va realitzar una banda sonora utilitzant majoritàriament l'electrònica. El resultat va ser una partitura de valors musicals molt qüestionables, que evidencia les carències del compositor amb l'ús dels sintetitzadors i que de ben segur que utilitzant una orquestra hagués guanyat moltíssim. Deixant a banda les falles tècniques i compositives d'aquesta obra, convé ressaltar l'interessant ús d'acords monacals, que donen un interessant i escaient aire religiós a l'obra. Una llàstima que la qualitat musical del Nombre de la Rosa no assolís l'alçada dels dos treballs anteriors, amb els que Horner es va consagrar com a músic de primer nivell l'any 1986. Us estic parlant de Aliens, el regreso i Fibel y el nuevo mundo, partitures per les que, tal i com us he comentat abans, va rebre nominacions als Òscar, com a millor banda sonora original en el primer cas i com a millor cançó original en el segon. L'acostament de James Horner al cine familiar es va produir l'any 1985 amb Cocoon, film al que seguirien Natty Gunn, Capitán EO, Proyecto X, Nuestros Maravillosos Aliados o Cariño e Encogido a los Niños, entre d'altres. D'aquest mateix període, que pot ser considerat el més fructífer e inspirat de la seva carrera, són les seves extraordinàries incursions en el món de l'animació. Fibel y el Nuevo Mundo, Rex, un dinosaurio en Nueva York, El Bosque de Colores, El Guardián de las Palabras y En Busca del Valle Encantado. Aquesta producció de l'any 1988 va ser la segona col·laboració amb el realitzador Don Bluth, després de Fibel y el Nuevo Mundo. Partint del tema central, If We Hold On Together, interpretat per Diana Ross, el músic californià desenvolupa una partitura de gran riquesa temàtica.
Dreams are for weeping, wonders are
Durant la producció de Feeble i El Nuevo Mundo, Steven Spielberg ja va començar a creuar idees amb Don Bluth sobre quina seria la següent col·laboració conjunta. I la intenció del primer estava clara, produir un film similar a Bambi, però amb dinosaures. En primera instància, Spielberg volia que En busca del Valle Encantado seguís la tònica que Disney havia explorat en tant encert a Fantasia, és a dir, un film sense diàlegs. Però la lògica els va portar per un altre camí. Tot just començar la producció, Spielberg i Lucas, que també es pujaria al carro com a productor, van tenir clar l'enfocament infantil que anava aprenent el film. Així que, si havia de traure els més petits de la casa, el to de la cinta havia de variar dràsticament. D'aquesta forma, la cinta va passar dels seus 79 minuts inicials als 69 finals, perdent pel camí 19 escenes massa dures si no volien que els nens es passessin la pel·lícula plorant i els pares enfadats. Un cop suavitzada, la música de Horner li va posar el llaç final. I és que el desaforat lirisme i la precisa conjunció que la partitura de Horner guarda amb les imatges de la cinta supera el que el compositor ja havia aconseguit per a Feeble, deixant-nos moments musicals que a dia d'avui encara segueixen sorprenent-nos. Willow, producció de l'any 1988, és fantasia en estat pur, molt abans de que El Senyor de los Anillos, adaptat per Peter Jackson, donés a conèixer globalment les històries de la Terra Mitjana de J.R. Tolkien. En el moment de la seva estrena, el film no va convèncer ni a crítica ni a públic, però la producció ha sabut envellir molt bé, tant que ara està considerada una pel·lícula de culte. I és que molts van ser els encerts de George Lucas, productor i guionista, i Ron Howard, director. El primer, utilitzar les tècniques més avançades del moment per crear aquesta atmosfera màgica. El segon, comptar amb un elenc d'actors poc coneguts fins al moment i el que se'ls hi va donar l'oportunitat de la seva vida, des del jove Val Kilmer fins a David Warwick, a l'interpretar aquests personatges llegendaris i impossibles. I per últim, la posada en escena. El món de Tirhaslin és tan convincent com aterridor i encantador. Tothom que hagi vist Willow és capaç de reconèixer el seu tema principal, l'obra que James Horner va crear per aquesta fantasia èpica és també màgica i considerada una de les seves millors composicions. Per avui ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.